Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A banda de quin sigui el final legislatiu de la proposta de Junts de sancionar les empreses que es neguin a tornar a Catalunya, la mesura en si mateixa és un clar i gran despropòsit sense precedents que ha fet saltar totes les alarmes en el món de les empreses i de la inversió, tant nacional com a nivell internacional. Cal no oblidar que han estat al voltant de 9.000 les empreses que pel procés van traslladar la seva seu fora de Catalunya. La proposta de Junts, expliquen els entesos de la matèria, atempta contra un principi bàsic emparat per la legislació comunitària, com és la llibertat de moviment d'empreses i també de capitals. En un món en el qual es preval l'emprenedoria, que busca les millors condicions per al desenvolupament de l'empresa, els incentius i l'estabilitat jurídica i política, aquesta mesura representa, no cal dir-ho, una amenaça i a la llarga un suïcidi econòmic per a Catalunya. Sorprèn a més que Junts, que es considerava un partit liberal, conservador, a més de nacionalista, proposi una mesura clarament intervencionista que subordina l'empresa en el mercat a l'administració pública, la qual cosa és pròpia de règims comunistes. La situació d'inseguretat jurídica que genera aquesta proposta aixeca una barrera d'entrada dels inversors a Catalunya. Res d'això ocorreria, recordem-ho, si Pedro Sánchez no hagués acceptat en l'acord d'investidura que totes dues parts col·laborarien en un pla per facilitar el retorn d'aquestes empreses a Catalunya. Pedro Sánchez trenca una vegada més amb el deure de tractar tots els territoris d'Espanya per un igual, però ja sabem que el xantatge del pròfug de la justícia, Carles Puigdemont, és el que governa avui Espanya, com ahir es va poder veure al Congrés dels Diputats, Espanya capital Waterloo. Bona tarda, soc Carlos Losada, com cada dia, en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Aquestes notícies, les més importants d'aquest matí, quines són?
Comencem explicant que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 19 anys, un com a presumpte autor d'un delicte de robatori violent a un home amb mobilitat reduïda a Reus i l'altre com a coautor dels fets. El robatori es va cometre diumenge, quan la víctima acabava d'extreure diners d'un caixer automàtic i els arrestats s'han passat a disposició judicial del jutjat en funcions de guàrdia. I també s'ha detingut un home de 28 anys per 100 robatoris amb força a pàrquings i trasters del districte de Sarrià de Barcelona. L'autor hauria forçat els accessos i hauria sostret bicicletes d'alta gamma valorades en 45.000 euros. I parlant de robatoris, el nombre d'incidències i robatoris a esglésies i ermites del Bisbat de Girona s'ha reduït a 7 al llarg del 2023. Així ho ha anunciat la diòcesi aquest dijous, després de reunir-se amb els Mossos i fer balanç de la campanya, alhora que donen consells de seguretat a les parròquies sobre noves estafes. I també hem d'informar de la creació d'una guia per garantir el benestar dels animals durant les celebracions dels Tres Tombs o d'altres festius similars. Entre d'altres coses, a cada festa hi haurà un veterinari per cada 50 èquids, les rutes s'hauran de ser inferiors a 6 quilòmetres i caldrà evitar superfícies lliscants. I per la seva banda, el sindicat de llogateres ha reclamat que no es facin més reunions i que s'apliqui de manera immediata la regulació dels lloguers davant la trobada aquest dijous entre la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i la consellera de Territori de la Generalitat, Esther Capella. Entre altres coses, han lamentat que, tot i la llei d'habitatge que es va aprovar fa més de mig any i les àrees tensionades fa més de 4 mesos, la regulació de preus continua sense aplicar-se. Avui, però, acabem explicant que la Generalitat està investigant 13 empreses per contaminació amb pèl·lets a Tarragona per tal d'incomplir la llei de responsabilitat ambiental. L'Agència Catalana de l'Aigua ha afegit 5 empreses a l'expedient sancionador, obert inicialment per 8, i l'Acció Climàtica té previst demanar col·laboració a les administracions locals.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dijous, que encara tenim ressaca de l'episodi de pluja i de neu d'ahir. S'escapen aquest matí, o s'ha escapat aquest matí, algun ruixat, sobretot a les comarques de Girona i també les comarques de Barcelona. A partir de demà divendres s'espera un temps molt més tranquil, amb sol i boires i amb temperatures que pujaran sobretot de dia. I al cap de setmana la nit serà molt més agradable, sobretot al centre del dia. I ara sapiguem com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, el trànsit a aquesta hora es manté encara estable, amb volum de circulació baix i, de moment, per tant, sense cues o retencions remarcables. Cap incidència, sobretot, especial, que pugui empitjorar massa la mobilitat. Sí que hem de dir que hi ha un camió avariat aquest matí a la C25, a l'altura de Folgueroles, està ocupant un carril, sentit Girona, no genera retencions, en tot cas cal passar amb prudència per aquest punt de l'eix transversal. A la resta, de moment, com dèiem, sense més complicacions. És tot, bona tarda.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim una última hora que ens acaba d'arribar ara mateix. Des de les comarques de Girona, els Mossos d'Esquadra han identificat la mare del nadó trobat mort en una paperera a la Bisbal d'Empordà al matí del dia 2 de gener. Segons ha avançat el diari de Girona, la dona ha explicat als investigadors que el bebè va néixer sense vida i que es va quedar embarassada arran d'una violació. Segons fonts properes al cas, la dona ja ha declarat davant dels Mossos d'Esquadra com a investigada per la mort del nadó i està pendent de fer-ho davant del jutge d'instrucció número 4 de la Bisbal, que és el que porta el cas. En paral·lel, els investigadors estan intentant localitzar el presumpte agressor sexual contra qui la dona ha sol·licitat una ordre de protecció. Aquesta és, doncs, l'última hora identificada la mare d'aquest nadó trobat mort a primers d'any en una paperera a la Bisbal d'Empordà. La dona diu que el bebè va néixer sense vida i que es va quedar embarassada arran d'una violació. Ampliarem més detalls quan en sigui possible. Si cedeixes competències que són exclusives de l'Estat a una autonomia, estàs creant un altre estat. És la conclusió a la que arriba el professor universitari i advocat fiscalista Esaú Alarcón al valorar el traspàs a Catalunya de les competències d'immigració. En unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra, Alarcón apunta que la publicació de les balances fiscals és una excusa per treure més diners a l'Estat. El professor universitari també ha qüestionat com es farà la retirada del decret de Guindos perquè les empreses retornin a Catalunya, si no, seran sancionades. I alerta també sobre els riscos de rebaixar l'IVA de l'oli d'oliva al 0%. Yolanda Canales, de quins riscos adverteix el professor Alarcón?
Alarcón espera que aquesta rebaixa sigui temporal, no indefinida, perquè en aquest cas, diu, s'estaria incomplint la directiva europea sobre l'IVA. Molt sovint, diu, es prenen aquest tipus de decisions per protegir a determinats sectors. Ara bé, per aquest fiscalista no és raonable, tenint en compte que l'IVA del pa està al 4%. I per què s'ha escollit l'oli i no la mantega? S'ho preguntava també en declaracions a COPE.
No és razonable, ¿por qué? Porque el pan va al 4%. El arroz, o sea, los alimentos básicos tienen un tipo privilegiado, pero es un tipo del 4%. El 0% es una barbaridad desde el punto de vista técnico. Además, ¿por qué el aceite y no, yo qué sé, la mantequilla? Esto es peligrosillo, sí. Se hace para favorecer determinados sectores, pero eso puede ir en contra de la sexta directiva, de la directiva de IVA.
Molt crític ha estat també Esaú Alarcón amb l'acord sobre la cessió de competències en matèria d'immigració. Ell ho veu complicat, encara que hi hagi un mecanisme constitucional que així ho permeti. A més, destaca la importància i l'abast d'un tema com aquest. I recorda que si es cedeix competències pròpies d'un estat, s'està creant de mica en mica un altre estat.
Finalidad parece ser que determinados municipios han pedido hacer expulsiones, ¿no?, más rápidas. Tienen un problema de inmigración, pero eso puede ser el motivo puntual de fondo. Pero la realidad es que se está cediendo una competencia, que es una competencia propia de un estado. Y si se le cede a una comunidad autónoma, pues paso a paso se la está convirtiendo en un estado, desgraciadamente.
Sobre el pla per afavorir el retorn de les empreses a Catalunya, diu que s'ha de parar atenció, d'una banda, per si hi ha estímuls fiscals. No fos cas, diu, que Europa ho miri amb lupa en considerar que es poden tractar d'ajudes d'estat. I sobre les sancions, deixa clar que no tenen empara legal, però no li sorprèn que es puguin contemplar, tenint en compte que ja s'està tramitant una llei d'amnistia a toc. Qualsevol cosa afegeix, i tenint en compte aquestes circumstàncies, és possible. De la mateixa forma, Alarcón critica l'ús i abús que està fent especialment el govern del PSOE de la via dels reials decrets llei per tal de legislar.
Sobre el traspàs de la immigració a Catalunya, de la que ens parlava el professor Alarcón, hi ha una altra mirada, la de la Policia Nacional. Els sindicats Jupol i SUB ho veuen com un pas més per l'expulsió d'aquest cos de seguretat de Catalunya. Segons els sindicats policials, estem davant d'un nou despropòsit i d'un nou insult a l'Estat. És així, Yolanda Canales.
I lamenten que s'estigui mercadejant amb una qüestió tan sensible com és la seguretat, la immigració, a canvi d'uns quants vots. Des del Jupol diuen que aquesta decisió suposa una nova pèrdua de competències de la Policia Nacional i, el pitjor, que no està basada en criteris operatius, sinó purament polítics i partidistes. El portaveu del sindicat, Ivon Domínguez, creu que es tracta d'un pas més, d'altra banda, per expulsar la Policia Nacional de Catalunya.
Un auténtico despropósito que el gobierno ceda una competencia exclusiva del Estado, como es la inmigración, a Cataluña a cambio de la abstención de Junts en unos decretos económicos. Porque además creemos que va a suponer la paulatina desaparición de la Policía Nacional en Cataluña. Un nuevo insulto por parte de los separatistas al Estado, al gobierno y también a la Policía Nacional.
La mateixa línia es pronuncien des del SUP, que han demanat per carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que empari la Policia Nacional per preservar les seves competències. També ho han fet a la Unió Europea davant el que consideren un risc extrem per a les nostres fronteres. Jacobo Rodríguez, del SUP, diu que protegiran els drets dels ciutadans.
Este traspaso de competencia supone la casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña. Advertimos además que se va a encontrar enfrente con el Sindicato Unificado de Policía, nos va a tener enfrente en una posición firme y contundente, no vamos a permitir el desmantelamiento de la Policía Nacional y nunca daremos amparo al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos. Nos debemos a todos los ciudadanos, incluidos los catalanes, y no les dejaremos desamparados ante esta posible venta de sus derechos.
Des del SUP també diuen que no hi ha un cas similar en cap altre país, ni tan sols en aquells que estan més descentralitzats.
Els policies nacionals, mig en peu de guerra, i els que també estan en peu de guerra totalment són les infermeres i els infermers que porten des del 12 de desembre en vaga indefinida per reclamar millores laborals que no estan contemplades, diuen ells, en el nou conveni col·lectiu de l'Institut Català de la Salut. Avui ens han explicat que Salut valora poc la seva feina a tots els nivells i, com a mostra, les dades d'infermeres i infermers que han marxat de Catalunya amb contractes molt millors dels que tenen aquí. El col·lectiu demana Salut que reaccioni i que s'assegui a negociar les millores laborals i també salarials. Sandra Lara, explica'ns.
El Sindicat d'Infermeres de Catalunya segueix denunciant que el govern continua sense fer res respecte a les reivindicacions de les infermeres que fa més d'un mes que estan de vaga. En declaracions a COPE Catalunya, Laia Marçal, vicepresidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, ens ha dit que l'any passat 600 infermeres van demanar la baixa col·legial. Moltes d'elles han marxat fora de Catalunya a treballar i altres es dediquen a una altra professió. Marçal ens ha explicat les conseqüències d'aquesta situació.
Les càrregues de treball de les professionals cada vegada són més altes, hem de fer més tasques amb el mateix espai i amb la mateixa, amb el mateix reconeixement. Per tant, això vol dir que la qualitat, malgrat que nosaltres hi posem el nostre esforç al 100% per poder fer la millor qualitat assistencial a la població, moltes vegades no pot ser el que hauria de ser, perquè ens falten recursos, ens falten eines i el que volem és revertir tot això per poder garantir aquesta qualitat assistencial que mereixen els nostres ciutadans.
Marçal afirma que són una de les millors infermeres d'Europa i demana al govern que valorin realment el seu treball.
Ens fa sentir molt precàries, ens sentim molt menys tingudes per l'administració. Nosaltres sabem que som professionals de gran qualitat i que això no es vulgui reconèixer ni treballar per la fidelització amb bons contractes, amb bones condicions al nostre país, ens fa posar en dubte, de veritat, l'orientació en la qualitat del sistema sanitari que té el govern.
Marçal ha acabat dient que el sindicat espera que el govern el faciliti el necessari per treballar de manera segura tant per elles com pels pacients.
I les infermeres són una part important en companyia dels donants de sang de la Marató de Donants, que ha començat avui i que acabarà divendres dia 19. Com cada any, després de les festes de Nadal, els bancs de sang de Catalunya dels diferents hospitals estan força buits, estan en hores baixes i les necessitats no s'aturen. Es calcula, per exemple, que aquest any unes 70.000 persones necessitaran una transfusió. Ens ho ha explicat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra Joan Ramon Grífols, del Banc de Sang de Catalunya, en què ha parlat el Sergi Tor, sobretot arran dels objectius que s'han proposat en aquesta Marató.
Doncs l'objectiu és arribar a les 10.000 persones donants a tot Catalunya i millorar així les reserves, que a dia d'avui estan a un nivell més baix de l'habitual. El director assistencial del Banc de Sang i Teixit, Joan Ramon Grífols, ha explicat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra com estem a dia d'avui.
Mira, ara estem, pràcticament no arribem a reserves per 4 dies, estem amb reserves de 3 dies, 3 dies i mig, quan l'ideal seria, en un món ideal, per entendre'ns, ha estat disposada d'unes reserves d'uns 6-7 dies.
Les previsions per aquest any són que 70.000 persones hospitalitzades a Catalunya necessitaran sang i els seus components, glòbuls vermells o plaquetes. Per cobrir aquesta demanda que salve vides i de la qual podem necessitar qualsevol de nosaltres, seran necessàries 260.000 donacions aquest any. I què passa si un dia Catalunya es quede sense reserves? Doncs opera la solidaritat entre comunitats autònomes. I aquesta és la garantia de que no faltarà mai en casos extrems de necessitat. Joan Ramon Grífols ho explica.
Hi hauria doncs una sèrie de moviments de components sanguinis d'una comunitat autònoma o una altra. Amb el decurs de l'any passat vam subministrar bastants components sanguinis a tota una sèrie de comunitats autònomes de l'estat espanyol que es van trobar en una situació realment molt de crisi per no disponibilitat de components. És a dir, hi ha un component solidari de col·laboració entre centres de transfusió de tot l'estat espanyol.
La marató que s'ha inaugurat aquest matí són 78 campanyes mòbils repartides a tota Catalunya. A cada ciutat s'anuncia el dia i el lloc de la recepció, que incorpora també un cert ambient festiu i cultural. Així, aquest dissabte a Barcelona, un punt de la Marató de Sang serà el Centre Cultural del Born.
Y ahora saludamos a Samuel Moreno, que es un vecino de Tarragona, es donante de sangre. Estamos hablando hoy de la importancia de las donaciones de sangre. Samuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vamos a ver, cuéntanos un poco desde qué edad eres donante y por qué decidiste dar este paso adelante y hacerte donante de sangre.
Bueno, pues a ver, mi historia prácticamente se ha centrado en el tema de las donaciones de sangre, porque ya mi abuelo en su pueblo, en Puerto Llano, Ciudad Real, ya era donante de sangre y aparte era voluntario. Entonces, bueno, por circunstancias de la vida, él contrajo una enfermedad la cual ya le impidió donar sangre, pero continuó vinculado de alguna manera a la donación mediante el voluntariado. Entonces, a partir de ahí, pues nos fue contando a toda la familia pues sus vivencias, sus experiencias en el tema de la donación. Y bueno, algo hizo clic en mí y decidí, pues en el primer momento que ya pude donar sangre, pues ser donante.
Ser donante, y sí. ¿Qué edad tienes ahora, Samuel?
Ahora tengo 38.
¿Y sí? ¿Y desde cuándo estás donando sangre?
Pues desde el inicio, o sea, desde que empecé a ser mayor de edad.
Muy bien, muy bien. ¿Cada cuánto tiempo vas a hacer una extracción de sangre?
Bueno, siempre que me lo permiten, siempre voy mirando más o menos cuándo puedo donar cada vez que dono, que te sale la fecha en la siguiente donación, y siempre que puedo y las circunstancias me lo permiten, pues ahí estoy.
Y a ver, siempre hay las personas que están un poco reacias a esto de las agujas y tienen miedo a ese pinchazo, ¿no? ¿Tú qué les dirías a estas personas que tienen, pues eso, un cierto miedo al pinchazo en el momento de la donación y que se tiran atrás?
Pues mira, que en ese tema ni se preocupen, sé que hay mucha gente que es aprensiva, pero lo que tienen que pensar es que gracias a ese momentito, que es un momentito del pinchazo, que no hace falta ni mirar, muchas veces que la gente indirectamente mira, ¿verdad? Que con eso pueden ayudar, ese micro momento de quizá pasarlo mal, pueden ayudar a muchísima gente.
Bueno, y eso es importantísimo. Explícanos un poco, Samuel, desde tu experiencia, desde tu visión, cómo le afecta a una persona como tú ser donante de sangre. ¿El día que haces esa donación puedes hacer vida normal?
Pues prácticamente. Es que realmente lo que más así puede, es que, por ejemplo, no puedes hacer grandes esfuerzos. Es decir, yo por la edad que tengo, soy deportista, voy al gimnasio y tal, pues sé que ese mismo día pues no voy a poder ir al gimnasio, pero nada que no compense poder ir al día siguiente. O sea que realmente puedo hacer vida totalmente normal de diario.
Hay algunos requisitos para ser donante. Yo, por ejemplo, te pregunto uno, si una persona es mayor de 65 años, ¿puede ser donante también o no?
Pues sé que hay un margen de edad en la que ya no puede ser, pero claro, como todavía soy muy joven, ya, no me he preocupado,
¿no?
Correcto.
Claro.
Pero yo sé que quiero decir, seré donante hasta que me digan hasta aquí.
Hasta aquí has llegado, ¿no?
Bueno, correcto.
Y has hecho bastante. Oye, Samuel, un donante de sangre, me imagino, por lo que me cuentas tú y tu timbre de voz, yo creo que se siente bien después de la donación, porque, a ver, sabes que ayudas a alguien y que es necesaria esta ayuda, ¿verdad?
Sí, correcto. Correcto.
Claro que sí. Bueno, pues, ¿tú crees que existe una verdadera concienciación entre la gente sobre la importancia que es dar sangre y la utilidad? ¿La gente es consciente o tendríamos que hacer, pues bueno, todos un esfuerzo un poquito mayor en este sentido?
Hombre, aquí en Cataluña la verdad es que el tema de la donación de sangre está muy potenciada y la gente es consciente. Lo que le queda es dar ese pequeño paso del que tiene miedo por el qué pasará después o el momento de la, pues le falta ese pequeño empujoncito que se hace muy bien mediante las campañas que se realizan a intentar concienciar. Yo, de hecho, di hace poquito y conmigo habían varias personas que era la primera vez que donaban. Entonces, yo creo que la conciencia la tienen, tengo, pero bueno, siempre se está a tiempo de dar el salto.
Claro. Oye, y tú como donante ya experto en la materia, el donante de sangre, ¿qué consejo darías a la gente que dude el hacerse donante? ¿Cómo les animarías? A ver.
Pues mira, a mí hace, claro, yo es mediante mi vivencia. Yo justo soy donante de sangre, pero justo hace 3 años tuve el gran privilegio, entre comillas decirlo, porque es algo que nunca se espera, el también poder donar médula ósea.
Caramba.
Ya solo con el sentimiento que tienes de saber que por un pequeño gesto insignificante, que luego a nivel de salud a ti te afecta, puedes llegar a ayudar y poder decir, ostras, es que gracias a mí he conseguido, pensando aquello muy egoísta hacia mí, pero gracias a mí alguna persona puede continuar con su vida cotidiana, puede curarse de una enfermedad, esto te llena mucho.
Claro. Pues Samuel Moreno, muchísimas gracias, enhorabuena por tu altruismo, por tu solidaridad y que tu ejemplo pues sirva para que muchos de los que nos estén oyendo ahora pues den este paso y se hagan a partir de hoy también donantes de sangre. Recordemos que empieza hoy la campaña de donación de sangre hasta el próximo día 19. Hemos escuchado a Samuel Moreno, vecino de Tarragona, donante desde hace mucho tiempo y aún lo que le queda por delante con estos 35 años que se lo tiene. Samuel, gracias, buenas tardes y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros y animo a todo el mundo a que donen un poquito de ellos.
Tot un exemple a seguir d'aquest veí de Tarragona, del Samuel. Preneu bona nota de tot el que ens ha explicat i d'aquí un moment la Mar Puerto ens explicarà les vinculacions amb Barcelona de l'escultor basc Eduardo Chillida, que enguany se celebra el centenari del seu naixement. Serà tot just d'aquí un minut i mig després d'escoltar aquestes bones recomanacions publicitàries. Ahora no confisques mis ideas,
no quieras llevarme a tu redil. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja, es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero...
¿Tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no?
Que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que... honestamente, pues está mala ese día y que lo puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans d'entrar al tema de la vinculació de Chillida amb Barcelona, recordo que aquesta última hora, amb la que hem obert informatiu, els Mossos d'Esquadra han identificat la mare del nadó trobat mort en una paperera a la Bisbal d'Empordà al matí del dia 2 de gener. Segons ha avançat el diari de Girona, la dona ha explicat als investigadors que el bebè va néixer sense vida i que es va quedar embarassada arran d'una violació. Segons fonts properes al cas, la dona ja ha declarat davant els Mossos d'Esquadra com a investigada per la mort del nadó i està pendent de fer-ho davant el jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal que porta el cas. En paral·lel, els investigadors estan intentant localitzar el presumpte agressor sexual contra qui la dona ha sol·licitat una ordre de protecció. I com et deia abans de la publicitat, aquest any se celebra el centenari de l'escultor basc Eduardo Chillida, un dels més importants del segle XX. Va néixer un 10 de gener a Sant Sebastià i, tot i que va començar a estudiar arquitectura, va acabar deixant aquesta carrera per la seva veritable vocació i passió, l'art. Chillida, per si no esteu al cas, ha tingut una gran vinculació amb la ciutat de Barcelona. Veritat, Marc Puerto?
Sí, de fet, Barcelona és una de les ciutats que compta amb obres de l'artista repartides per llocs representatius i emblemàtics de la ciutat. Nosaltres hem pogut parlar amb el seu fill, Luis Chillida, qui ens ha explicat aquesta vinculació tan especial.
Con la ciudad de Barcelona pues, tuvo una relación muy, muy directa. Y, pues, la primera fue Topos en la Plaza del Rey, que fue un proyecto de una obra vida. Mi padre fue una persona que le gustó en su vida, cuando planteaba sus proyectos, buscar esos emplazamientos, esos lugares para las obras. Y ahí en Barcelona, en el Parque de la Crehueta, en la antigua cantera, encontró la posibilidad de suspender esta gran obra. Y luego ya finalmente el mural del MACBA, cuando le propusieron una obra para el MACBA, estuvo por sus alrededores, estuvo buscando un poco qué era lo que podía hacer y de alguna manera pensó en ese mural.
Una passió, la de l'art, que li arriba després de provar sort amb l'esport, i la va trobar perquè va ser ni més ni menys que porter de futbol professional de la Reial Societat. I de porter va passar a escultor. Atret per les onades que trencaven el mar, va ser quan va descobrir les possibilitats del vent, que més tard immortalitzaria una de les seves obres més emblemàtiques, fusionant així l'escultura i l'arquitectura amb el paisatge, fins a repartir més de 40 obres per tot el món. Un llegat que ara la seva família manté molt viu.
Al final, 100 años es un siglo, es mucho tiempo en el cual desde que nació nuestro padre y lo que fue realizando en vida. Y bueno, lo que hemos querido hacer es de una manera conmemorar la vida, porque al final las personas se van, todos nos vamos algún día, pero hay personas que dejan una huella y que su obra continúa. Y en el caso de nuestro padre, creemos que es muy importante pues seguir manteniendo vivo ese legado.
I és el que diuen, Chillida era capaç de doblegar el ferro com si es tractés d'un simple cotó. No hi havia material que se li resistís, Carlos.
Molt bé, doncs, aniversari de Chillida, centenari, qui també està d'aniversari, més curt, és el projecte de Càritas Feina amb Cor, orientat a la inserció laboral. La iniciativa fa 10 anys i durant aquest període 7 de cada 10 persones que han participat en el programa han aconseguit inserir-se en el món laboral. Avui, l'Aaron Bosch s'atansa alguna de les històries interessants.
A Bon Pastor, més de 150 ànimes s'han reunit per celebrar el 10è aniversari de Feina amb Cor. Entre els relats trobem la veu de Maria Biancamano, el destí de la qual va dansar amb la llum del treball gràcies a aquest servei de Càritas Barcelona. Al seu costat, Raül Mirón, sorprès per l'abraçada inesperada que Càritas li va estendre en el camí laboral. En aquest 10è aniversari, les seves històries entrelligades donen forma a un poema d'esperança laboral. En aquests 10 anys, Feina amb Cor ha acompanyat més de 10.000 persones. D'aquestes, gairebé 7.000 han trobat alguna feina. El 70% de les persones majors de 55 anys que els han acompanyat en aquest temps també han trobat lloc de treball. Maria Biancamano, persona que s'ha inserit al mercat laboral gràcies a Feina amb Cor, ens explica la seva experiència.
Llegar aquí, eso fue lo que me permitió entender cómo se tiene que insertar uno a la sociedad, cómo tienes que insertarte en la parte laboral, cuáles son tus necesidades, qué tienes que hacer, herramientas, técnicas, apoyo, y realmente pues yo puedo hablar maravilla. Puedo decir de verdad que cualquiera que se encuentre en una situación donde no sabe cómo resolver, esta es la mejor opción que tiene.
D'altra banda, trobem el Raúl Mirón, qui no esperava que una institució com Càritas el pogués ajudar a trobar feina.
Yo soy vecino de aquí del barrio, y vi Càritas y no lo conocía como tal, sino Càritas, pues personas que necesitan, ¿no?, ayuda, pero no como un sitio donde te pueden formar laboralmente. Me dijeron que bueno, también tiene una bolsa de trabajo, y bueno, y me apunté y aquí estoy, muy bien.
Pel que fa al perfil de les persones que Càritas acompanya des del servei, un 65% tenen entre 30 i 54 anys i més de la meitat són dones. També s'ha indicat que 3 de cada 10 persones acompanyades durant el darrer any són de nacionalitat espanyola i que 6 de cada 10 són estrangeres no comunitàries.
Una altra història menys agradable és la dels centenars de persones afectades pel tancament de la cadena de centres d'estètica Ideal, amb una quinzena d'establiments a Catalunya. Nosaltres ens hem fixat en el local de Manresa, que ha deixat enganxats uns 100 clients, com la Mari José, que ha explicat el seu cas darrere Cope Catalunya i Andorra. L'ha escoltat la Mara Rodríguez.
Bé, Carlos, que un centre d'estètica tanqui pot fer que es deixin tractaments a mitges, com és el cas de la Maria José Quijada. Ella va anar l'abril de l'any passat a un centre Ideal per fer-se el làser i el cost del tractament era de 600 euros. Estava contenta, però setmanes prèvies al tancament van sorgir imprevistos.
Bueno, yo iba yendo, ¿no? Cada dos meses, lo normal, todo transcurría bien. Ahora, antes de Navidades, yo fui porque me cancelaron la cita ellos porque quisieron. Que ya me comentaba que no le llegaba la luz pulsada o no sé qué clase de problema tenían.
La Maria José mai va sospitar d'aquest tancament inesperat i es va mostrar sorpresa quan va veure un cartell informatiu a la porta on s'acomiadaven dels clients.
Pasando por el centro, vi que había un papel ahí pegado y ahí ponía pues el comunicado este de que cerraban por problemas económicos, que llevaban arrastrando desde la pandemia y tal. Y nada, nos hemos quedado así.
Els afectats tenen dret al reemborsament de l'import integral dels tractaments que hagin pagat, així com exigir la cancel·lació dels possibles finançaments vinculats. La Maria José va finançar el seu tractament i explica quins passos ha seguit per recuperar-lo perquè, diu, el centre no s'ha fet càrrec.
Bueno, yo en mi caso he puesto una reclamación en Consumidor, he hablado con mi financiera y pues supongo que tendremos que hacer una denuncia a lo que es a nivel colectivo de toda España.
L'Oficina Comarcal d'Informació al Consum de Manresa ha elaborat un seguit de recomanacions per les persones afectades. De fet, des de l'oficina ja han atès prop de 30 persones aquests darrers dies i ja han ajudat a tramitar 5 reclamacions fins ara. Avui hem sabut també que els clients de dues clíniques estètiques a Manresa i Badalona han denunciat que dues franquícies del grup d'Òrcia han tancat de cop i els han deixat sense tractaments però amb deutes de milers d'euros.
Acabem d'escoltar la Maria José, que és una afectada pel tancament d'un dels centres d'estètica ideal, en aquest cas a Manresa, a la capital del Bages. Ens escolta ara el senyor Carles Borràs, que és advocat i cap tècnic de l'Oficina de Consum del Bages. Carles, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, situa'ns una mica, quants manresans o veïns de Manresa hi ha enxampats per aquest tancament del centre ideal, concretament del que hi ha a Manresa?
De moment desconeixem el nombre total, sí que tenim un número aproximat de la gent que se'ns ha adreçat tant de forma presencial com per correu electrònic o telefònic i entenem que hi ha aproximadament entre 100 i 120 afectats, perquè hem rebut entorn d'unes 100-105 consultes i portem generades ja 10 reclamacions al respecte.
Mm-hmm. Els afectats, Carles, havien pagat ja tractaments per avançat, estaríem parlant d'uns imports molt, molt elevats pel que us hem explicat?
Sí, sí, la immensa majoria dels afectats tenien tots els tractaments pagats i molts pocs d'ells realitzats o cap d'ells realitzat i ja et dic, la majoria dels imports anaven per sobre dels 1.000 euros, vull dir que són imports relativament importants.
Mm-hmm. S'ha pogut parlar a l'empresa, vosaltres de Telefugir, heu pogut parlar amb l'empresa?
No, ens ha resultat impossible. Des de Central, des de l'Agència Catalana de Consum, ens havien dit que havien intentat comunicar-se també, que hi havia hagut algun petit contacte i la informació iniciària era que estaven intentant que alguna altra empresa pogués absorbir clients abans d'entrar en situació concursal.
D'entrada el que han fet, doncs, Carles, és marxar a correcuita i sense deixar pràcticament cap pista o cap possibilitat d'entesa, no?, pel que tinc entès.
Sí, sí, perquè tampoc han deixat cap contacte pels usuaris, perquè normalment s'estima amb aquestes qüestions, quan una empresa fa fallida per motiu econòmic, normalment, per referència comercial, el que es dona és un mitjà o diversos mitjans de contacte pels usuaris per ser informats sobre com han de procedir. I en aquest cas no ha estat així. És més, nosaltres tenim constància per algun treballador del centre Manresa que ells també en van ser coneixedors d'un dia per l'altre.
Han deixat tirats amb els treballadors en aquest sentit, ho saps?
La informació que ens ha arribat a nosaltres és que, com a mínim, aquí a Manresa, que portaven aproximadament 2 mesos sense cobrar i que una tarda els van dir demà ja no va que torneu.
Déu-n'hi-do. El perfil de les persones que heu atès aquí a l'Oficina del Consum de Manresa, quin és? Les persones afectades per el tancament d'aquest centre ideal?
Bueno, és més divers del que podria semblar en un inici, però sí que és cert que la immensa majoria se sol moure en entorn d'edat entre els 25 i els 45 anys, seria aproximadament el prototipus. Moltes més dones que homes afectats, però també hi ha homes afectats, i el perfil seria aquest. Ja tinc gent entre 25 i 45, la immensa majoria de la gent amb pagaments per avançat, i la sort és que la majoria de gent tenia els pagaments vinculats amb financera, per aquí encara podem aconseguir alguna cosa.
I us han explicat el tipus de tractament que havien contractat amb aquests centres o no?
Bueno, la immensa majoria de gent eren sessions aquestes de depilació que constaven d'una sèrie de sessions i a més tenien sessions de reforç en anys posteriors, vull dir que eren tractaments molt llargs.
Molt llarg, clar. Suposo que us heu aconsellat el camí que han de seguir tots aquests afectats, no? Suposo que deu ser molt diferent si han demanat un crèdit per pagar, suposo que hi ha un camí, i si ho han fet amb tard hi ha un altre camí, no? Com funciona això?
De fet, la situació, bueno, no n'hi ha cap ideal aquí, evidentment, no? Però ja dins del problema, el millor que li pot passar a algú és que tingui el pagament finançat a través d'un tercer. Llavors, la normativa el que preveu és que quan l'objecte principal del contracte, que en aquest cas seria la prestació dels serveis estètics, no s'ha pogut dur a terme, el finançament que hi va associat s'ha de congelar, s'ha de parar, de bones a primeres. Llavors, a més, aquella gent que pugui demostrar que no s'ha fet cap tractament o que el tractament n'havia fet una o dues fases prèvies, podrà recuperar parts d'imports ja abonats en relació amb això. La gent que ho tindrà pitjor és la gent que hagi pagat amb efectiu.
Yeah.
Primer, perquè hi ha gent que no conserva cap document que acrediti el pagament dels serveis. Llavors, és pràcticament impossible
complicat,
que no
pot
fer el pagament.
I
després hi ha aquestes expenses directament de l'empresa.
Clar. I una altra qüestió, Carles, cal contractar, per aquests afectats, els aconsello que contractin un advocat o un procurador si han d'anar jutjats, o ja a partir del... o segons quin límit sigui la reclamació, no cal contractar advocat i procurador? Com ho gestionem, això?
Evidentment, aquí cadascú pot optar per decidir el que vulgui. Jo entenc que el més prudent seria adreçar-se a serveis públics de consum o organitzacions de consumidors i usuaris que donaran informació gratuïta en fase iniciària, perquè els tràmits previs que s'han de fer són molt senzills i entenc que no cal contractar un advocat, i llavors tenir una mica de paciència, perquè si el cas acaba derivant en una situació concursal, bueno, de fet és relativament absurd contractar un advocat per una situació concursal, perquè bàsicament l'únic que has de fer és demostrar el dret de crèdit, demostrar amb algun document que tu has fet un pagament d'una quantitat determinada per poder-la reclamar. Llavors, com que estem en aquest impàs, el que aconsellable seria això, que la gent s'anés informant molt amb serveis públics de consum, i en funció de si acaba derivant en situació concursal o en absorció per part d'una tercera empresa, a veure com s'actua. Però de bones a primeres el consell seria aquest, intentar adreçar-se a l'empresa per escrit. Si hi ha financera, adreçar-se a la financera també per escrit, sol·licitant com a mínim que es paralitzin a la generació de quotes del contracte de finançament, i després anar demanant informació aquí a consum.
Molt bé. I sobretot paciència, molta paciència, perquè són processos molt llargs aquests, eh?
Relativament, sí.
Sí, sí. Molt bé, Carles Borràs, cap tècnic de l'Oficina de Consum del Bages, gràcies per atendre'ns, parlar d'aquest conflicte o d'aquesta, podríem dir, estafa, entre cometes, de l'estètica ideal que ha deixat penjats a moltíssima gent, més d'un centenar només aquí a Manresa, i uns centres que estaven arreu d'Espanya també, veurem com acaba el tema. Carles, gràcies, bona tarda i fins a una altra ocasió.
A vosaltres. Adéu, bona tarda.
És la sintonia d'Esports Cop amb el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Hola, Carlos.
Real Madrid ja el finalista i sí. El Barça, esperem que també sigui finalista, no?
A veure, avui tenim la segona semifinal, Barça-Osasuna, a partir de les 8, des de mitja hora abans del tempo de juego de la Cope. Pedri pot tenir minuts, veurem si Joao Félix és titular o no. De seguida ho comentem tot plegat amb els enviats especials, Elena Condis, amb l'Alberto Sanz, i ho comentarem amb un mite d'Osasuna com Enrique Martín. Atenció a l'Espanyol també, que hem quedat per trucar després a Sergi Gómez, el capità de l'Espanyol. Arrenca la segona volta, segona divisió, i ho fa l'Espanyol amb una visita complicada al camp del Racing Ferrol, que és el segon classificat. I també atents a l'etapa del Dakar, etapa important, que estan passant moltes coses. Carlos Sainz s'ha situat líder virtual de la General.
Molt bé, tot això a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Joan Ballori i tot l'equip d'Esports de Cope Catalunya i Andorra. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
I avui també hi ha l'interna, com diu la Montse, de butxaca, només mitja horeta, perquè després hi ha aquell partit del que ens ha parlat el Joan, el Barça, amb l'Osasuna, de la Supercopa d'Espanya. Aviam, de què ens parlaràs tu?
Doncs que això del futbol no es trigui de parlar de les donacions de sang. L'Osada ha començat la marató de donants i hem de recordar de la importància d'aquesta sang, i estem en plena tridèmia. Això també ha fet que baixi el número de persones que normalment donen sang. Doncs atenció, perquè avui parlarem, òbviament, de la importància d'aquesta donació, però sobretot del cas personal d'una noia que va necessitar donants de sang pel seu part. Va perdre molt de sang i després ens ho explicarà el seu pare.
Molt bé, continua a migdia. Cope, com sempre, Pilar García Muñiz.